Sants i Estalvis està patrocinat per Natures Plus, complements alimentaris amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm and rhyme makes my day. Everything I need here today.
Hola, benvinguts a Sants i Estalvis i gràcies per seguir-nos. Hola, David Olivares.
Hola, Adam Martín, què tal?
Ja portem 10 programes.
10 programes, hem de fer una festa, no?
Es diu ràpid, 10.
Anem a hamburguer, va.
No anirem a hamburguer. Avui al programa començarem parlant de notícia esportiva, com sempre, amb el Jaume Jiménez, i parlarem d'una ajuda ergogènica, d'un producte que ens pot ajudar a millorar el rendiment, que és la cafeïna.
Ui, la cafeïna la conec. Mira, més de 3 cafès et allarga una hora de vida. Al dia.
Però t'has llegit, això?
Jo ho he llegit, al 20 minuts.
M'indigno, se'm posa la veu fina perquè m'indigno. També parlarem dels sucs verds, s'han posat molt de moda. Són interessants, són útils, tenen algun paper a la nutrició o no?
No són tan bons com diuen, segur.
També parlarem amb la Gina Estapé, que ja sabeu que és dietista i cuinera, dels aliments prebiòtics.
Si ara que començo a aprendre amb els probiòtics, ara pre...
Doncs els probiòtics són els bitxos i els prebiòtics són aquells aliments que alimenten els bitxitos. I per acabar, amb l'Esther Vives, a la seva secció Tu menges, tu manes, explicarem per què cada vegada hi ha menys pagesos i per què són tan importants a la nostra dieta i a la nostra alimentació i a l'economia i a la societat i a tot.
O més pagesos en plan eco, bio, cookie.
No,
n'hi ha molts d'aquests, eh?
Però n'hi ha molt pocs i n'ha d'haver-hi més perquè
no sé
són
com es guanyen
essencials.
La vida.
Trobem a faltar els pagesos i els estimem molt. Us recordo que si teniu preguntes per fer-nos us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a l'Instagram i a Twitter @santsiestalvis. Benvinguts, benvingudes, i gràcies per ser-hi. Comencem el 10.
Vinga, va.
I am aware and feeling all right.
A més, Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
Jaume Jiménez, bona tarda.
Hola, com esteu?
Ja sabeu que tenim una secció de nutrició esportiva al programa on repassem doncs, com ho podem fer millor per evitar lesions, per rendir més, bé, per moltes qüestions. I avui parlem d'una substància, un producte que és una ajuda ergogènica. Ara explicarem què significa aquesta paraula, sobretot pel David.
El cafè sol era per tu? Tu volies un te, que volies un cafè, un tallat?
Jo un te...
Jo un doble carregat.
Jo un doble carregat, també.
Per què parlem del cafè? Perquè avui parlem de la cafeïna, precisament. Mm. Una substància que pot ser molt interessant a l'esport, però com tot, s'ha de fer servir bé i s'ha de valorar amb com, de quina manera, qui pot fer servir i qui no, perquè segurament, no sé, això ens ho explicarà després el Jaume, potser no és apte per tothom, potser hi ha algunes persones que han de vigilar una mica. Ja sabeu que el Jaume és dietista nutricionista, que és coordinador del màster en nutrició esportiva de l'activitat en nutrició en l'activitat física i l'esport de la UB, i que és director i fundador de Nutritional Coaching. Jaume, cafeïna. Que moltes persones diuen, no, em prenc un cafè abans de fer
tot,
el que
abans
sigui
de tot.
I ja està, i ja tiro, no? Bé, la ciència li donaria la raó a mitges perquè l'actitud és correcta, però potser es pot afinar una mica més, això. Per on comencem parlant de la cafeïna?
Bueno, la cafeïna és un producte d'origen vegetal, és un producte interessant per la població normal, però és molt important per l'esportista a tot nivell i per tot tipus d'esport. Sí que és veritat que es calcula, segons dades del 2018, que aproximadament el 70% d'esportistes professionals prenen cafeïna.
Bingo!
Bingo.
Bé.
Estem parlant del 70%, o sigui, és un producte que té un nivell d'evidència científica prou suficient, és una substància bastant segura en les dosis correctes i s'ha vist que realment millora el rendiment esportiu. Per tant, bueno, és un producte a tenir en compte. Que tu en deies cafè? Sí, el que passa que sí que és veritat que en esport es recomana que la font de cafeïna no sigui del cafè, entre altres coses, perquè quan prenem cafè no sabem exactament la dosi de cafeïna que estem prenent, perquè és que la cafeïna varia de, segons el tipus de cafè, però de manera increïble. Clar, o sigui, un cafè pot tenir 4 vegades més cafeïna que un altre. O sigui, clar, no podem saber exactament quina és la dosi. I és molt important perquè, clar, una substància es pot convertir en ergogènica, és que millora el rendiment, o es pot convertir en ergolítica, que és justament el contrari. Per tant, cuidado.
M'ho apunto, això, ergogènica i ergolítica.
És maco, eh?
Ergogènica i ergolítica.
Exacte. Llavors ja tot depèn de la dosi, eh? Com moltes vegades passa amb els productes vegetals.
Molt bé.
O sigui, per exemple, amb la Lliga Santander, aquests partits que es fan a la una del migdia, els jugadors de futbol professional es foten un cafè doble abans de jugar a la una?
Bueno, tornem a lo mateix. Molts...
perquè els bioritmes no estan sempre a jugar a la tarda o a la nit i tot el migdia necessites un...
La cafeïna, segons l'esport, s'ha vist que la dosificació ha de ser diferent. Per exemple, si a l'esport dura menys d'una hora, és bo prendre la cafeïna un temps abans, que ara parlarem d'això. Si l'esport és de resistència, una carrera que has d'estar 6 o 8 hores, és bo que la comencis a prendre durant la pràctica esportiva. I en esports, per exemple, intermitents, com poden ser futbol i tal, també s'ha vist que prendre-ho en moments concrets també t'ajuda a millorar el rendiment. Per tant, tenim tots els esports, pràcticament.
Seria com un dopatge natural?
Bueno, és una ajuda ergogènica.
Ergogènica.
Diguéssim que és un dopatge legal, perquè ens entenguem. Però clar, quan tothom pren cafeïna, llavors tothom va a les mateixes condicions.
Però
és un producte molt utilitzat, com hem comentat.
Que guai.
Molt bé. Un dia també parlarem de la diferència entre l'ajuda ergogènica i dopatge, que tenen, poden semblar el mateix, però tenen moltes diferències. Bàsicament una té a veure amb l'efecte sobre la salut d'una substància i de l'altra, que és la diferència fonamental. Jaume, per tant, com s'ha de prendre cafeïna correctament, en general, molt general, per qualsevol esport? Hi ha una dosi en funció del pes, o com es fa això?
Sí. De fet, la cafeïna, la dosificació va en funció del pes de cada persona. Les recomanacions són entre 3 a 5 mil·lígrams de cafeïna per quilo de pes. Per tant, això vol dir que, per exemple, si nosaltres fem un esport de potència, com per exemple anar al gimnàs, podem prendre tranquil·lament entre 3 o 6 mil·lígrams per quilo i prendre-ho aproximadament 50-60 minuts abans de l'activitat.
Això es fila molt prim, eh? Vull dir, la gent normal, com s'ho mereix això? Perquè si abans deies que el cafè no es pot en una cafeteria, no saps la cafeïna que té aquella dosi de cafè. Què agafes? El cafè?
No, però clar...
Et fas una analítica del cafè?
Estem parlant de suplements.
No, producte esportiu. A veure,
que tingui la pastilleta de cafeïna i prou.
El que recomana, és cafeïna anhidra. La cafeïna anhidra és una forma que s'utilitza en suplementació i llavors el que et permet és saber exactament la dosi. Clar, la cafeïna té una dualitat i és la seva absorció també depèn una mica, és entre 30 i 60 minuts. O sigui, tu prens cafeïna anhidra i entre 30 i 60 minuts tens el pic de cafeïna màxim a la sang. De què depèn? Si tu, per exemple, et prens la cafeïna amb l'estómac buit, normalment tens un pic de cafeïna al voltant dels 30 minuts. Si tu prens la cafeïna amb menjar, es considera que depèn de cada persona, però entre 45 i 60 minuts tens el pic màxim de cafeïna, que és quan tens el millor efecte. Clar, això serveix per controlar. Imagina't, una persona que té que córrer els 100 metres llisos i els fa en 11 segons. Té que filar
clar. L'Usain Bolt s'ha d'aprendre que és de Jamaica, allà el cafè està
molt bo. Imagina't, t'has d'aprendre, això s'entrena, o sigui, per saber que quan tu fas la prova, realment tens el pic en esports molt curts, clar, depèn, perquè si no acabes la prova i quan estàs al vestuari et fot el pic de cafeïna.
Dius, ara faria el rècord del món.
L'Usain Bolt s'ha d'aprendre un expresso. S'entén la broma?
Sí, s'entén.
Per això és important, però per exemple, quan parlem d'esports de resistència, gent que està corrent 3-4 hores, normalment es pren en forma de gel, per exemple, no? La cafeïna, i llavors es considera que en 30 minuts tens el pic, no? I realment, la cafeïna en esports de resistència pot endarrerir entre 20 o 30 minuts l'aparició de fatiga, que és important, o sigui, realment redueix la percepció de fatiga. La cafeïna té molts efectes, que si vols ara...
Sí, sí, ara
en parlem.
Ara t'anava a preguntar.
A part de no dormir, no?
Ara t'anava a preguntar. Però abans d'això, per tant, podem deduir molt fàcil que si la fem servir bé, de manera adequada, funcionarà correctament, però podem cometre errors de l'estil prendre'l quan no toca, de manera que l'efecte es produeix quan ja no estem fent esport, o que s'acaba l'efecte mentre estem fent l'esport, que deu ser també una cosa negativa, no?
Sí, jo classificaria segons l'esport. És molt important, perquè si jo, per exemple, vaig al gimnàs a fer força, peses, pues 45-50 minuts abans, pues m'ho prenc, i llavors jo sé que l'hora que estic fent esport estic amb un bon rendiment físic, perquè realment s'ha vist que la cafeïna augmenta la alliberació d'endorfines, per tant té un efecte euforitzant i analgèsic, millora la contractilitat muscular, millora l'estat d'alerta, redueix la percepció de fatiga, o sigui, si jo faig força, m'ajuda a tirar més pes, per dir-ho més fàcilment. Si jo, per exemple, sóc un esportista de resistència i tinc que fer bici 3 hores, doncs la cafeïna me la prendré pues, a partir de la primera hora, quan ja comenci a aparèixer la fatiga, jo me la prendré perquè em doni un pic i em permeti pues, acabar bé aquella prova. I si jo sóc, per exemple, un futbolista, doncs contemporitzaré molt bé per prendre, per exemple, a la mitja part, jo puc prendre un gel de cafeïna i jo sé que els últims 15-20 minuts del partit on hi ha un nivell de fatiga jo tindré un molt bon rendiment. O sigui, tot depèn de l'objectiu amb que jo m'ho prengui. També és veritat que la cafeïna té un lleuger efecte lipolític. Lleuger. No vol dir que sigui un producte per perdre pes perfecte. Pot ajudar lleugerament, eh? Que molta gent té la...
Lipolític.
Per oxidar greixos, per cremar greixos amb més facilitat. Molt lleuger.
El que sí que és cert és que quan prens un cafè al matí no tens gana, a vegades. Treu una mica la gana, almenys em passava a mi.
Sí, bueno, però això no és per la cafeïna.
No?
O sigui, l'efecte lipolític és la lisis de la lipo, o sigui, la destrucció de la grassa. Però ja dic, i insisteixo, és un lleuger efecte lipolític.
Que ningú surti d'aquí dient, vaig a privar-me prenent cafès. Exacte.
Cafè verd.
Perdona, abans de aprofundir més amb els efectes que té la cafeïna sobre l'esport, quant dura una dosi d'aquest tipus que deies entre 3 i 6 mil·ligrams per quilo?
És important, entre 3 o 6 mil·ligrams, però això no vol dir que la gent tingui que prendre 3 mil·ligrams per quilo, perquè jo tinc esportistes que prenen 50 mil·ligrams per dosi i funcionen perfectament. Per exemple, jo mateix, quan faig llarga distància, no. Quan faig una mitja marató, per exemple, i prenc un gel, jo el gel porta 50 mil·ligrams de cafeïna i ja funciono perfectament.
Que és menys el que ens has dit.
Que és molt menys. O sigui, les recomanacions són entre 3 o 6 mil·ligrams per quilo, però dosis més baixes també poden anar bé. El que passa que depèn, això s'ha de tastar en cada persona. D'acord?
Molt bé.
No recordo la pregunta que m'has fet.
No, aleshores jo tampoc la recordo.
Jo tampoc, no t'escolto mai.
Voleu un cafè?
Per
despertar una mica la memòria. D'abans d'aprofundir, quan dura la cafeïna?
Correcte. A veure, és molt... I ara s'ha vist que pot ser molt individual, no? Per un polimorfisme genètic, no? Que a vegades hi ha metabolizador rápido i lento. Però podem parlar que el pic de cafeïna pot ser entre 1 i 3 hores, més o menys. Si són esports de resistència, normalment entre 1 i 2 hores. Jo normalment recomano començar a prendre cafeïna a la llarga distància quan la persona ja porta un temps fent l'esport, perquè la cafeïna va molt bé. Però clar, tu t'aprens cafeïna i va tan bé que notes molt quan puja, però també notes molt quan baixa.
Ah.
Per tant, et fa depenent de la cafeïna, perquè dius, sí, ara em baixa, no? Tornem a prendre. I clar, quan una persona té que fer un Ironman, per exemple, i té que estar 9, 10, 11 hores, clar, si la primera hora comença a prendre cafeïna, quanta cafeïna prendrà aquella persona? Llavors, la cafeïna s'ha de prendre, sobretot en llarga distància, en fases una mica més avançades, per no ser tan depenent de la cafeïna.
Tots els esportistes prenen cafeïna?
el 70% dels de talla mundial.
I l'altre 30% són els últims. Són els que arriben els últims.
No, l'altre 30% igual prenen altres coses o no prenen. O sigui, no cal prendre.
Clar, si el 70% en pren és que va bé, segurament.
Pots tenir un rendiment perfecte sense prendre cafeïna. Va. Això és important. O sigui, no cal prendre suplements.
El gel de cafeïna o...
No fomentem això, perquè part, és que no és veritat. Perquè jo conec esportistes
que
tenen un rendiment òptim i no prenen cafeïna mai. Tinc altres que prenen cafeïna a vegades i tinc altres que són dependents absolutament de cafeïna. O sigui,
clar, és que no pren cafeïna. Doncs corre més, corre més.
Molt ràpidament, els efectes de la cafeïna demostrats, i després necessito també que m'expliquis en quins casos està desaconsellat prendre cafeïna segons algunes persones. Primer, la primera, què fa la cafeïna a l'esport? Ha sortit alguna cosa ja, eh?
La cafeïna principalment es pren per augmentar, o sigui, per reduir la percepció de fatiga. Mm-hmm. O sigui, permet diguéssim, millorar el rendiment físic. Sí que és veritat que llavors millora la contractilitat muscular, millora l'estat d'alerta, això en esportistes, per exemple, de velocitat s'ha vist que millora, diguéssim, pot ajudar a millorar la sortida, no? Quan escolten el tiro aquest que fan, doncs bueno, pot millorar. O sigui, la cafeïna en general és un producte interessant, però sempre amb un objectiu clar. Jo sempre recomano que la suplementació s'ha de prendre amb un objectiu clar. Llavors té un efecte principalment sobre el sistema nerviós.
Molt bé.
Principalment.
Perfecte. Eh? Val. I en quins casos està desaconsellada? Desaconsella el consum de cafeïna?
A veure, jo desaconsellaria en persones hipertenses, per exemple, i persones que tinguin un excessiu sensibilitat a la cafeïna, que també hi ha, no? O sigui, gent que de seguida es posa molt, molt nerviosa. Perquè, clar, sí que és veritat que la cafeïna, per exemple, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària diu que a partir dels 8-9 mil·lígrams per quilo de pes pot augmentar els efectes secundaris de manera important. Nàusees, vòmits, taquicàrdia, sensació de dificultat respiratòria, o sigui que, cuidado amb excedir-nos amb el tema de la cafeïna.
Sí, perquè us feu una idea, estem parlant d'uns 500 mil·lígrams al dia, seria un tope que millor no passar, eh?
Que és una quantitat brutal, eh?
Que és molta, és molt. Però, bueno, hi ha gent que entre un cafè, els Red Bulls, els Monsters i els no sé què, sense adonar-se'n hi arriba, eh? Perquè només, recordeu que només un Red Bull ja té aproximadament la quantitat de cafeïna de tres cafès estàndards. Vull dir que és fàcil arribar-hi.
I de regal porta glucorolactona, desaconsellat per la Unió Europea perquè pot alterar la contractilitat cardíaca.
Vinga, fes amics tu, vés fent amics.
No, les coses són com són, clar.
No ho dic jo, eh? Ho diu la Unió Europea.
Això és una de les marques que has dit, eh?
Totes.
Ah, totes.
Totes les begudes energètiques.
La
aquestes.
Glucurolactona.
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 És veus eròtic. És
un dia hem de parlar també d'aquestes begudes energètiques que també s'han posat de moda entre esportistes i que són absolutament contraproduents perquè fan un efecte immediat, sí que és cert, no?
Al tanto que el Comitè Olímpic Internacional les contempla, eh? O sigui, cuidado com a possible millora del rendiment.
Sí o no?
Cuidado, eh? Sí, però ja, si vols ja parlarem un dia amb calma i per veure què és i quines es poden o no es poden prendre.
Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs això és el que avui hem tingut temps d'explicar-vos de la cafeïna. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Envia els teus correus a sans@catradio.cat i segueix-nos a Twitter i a Instagram @sansiestalvis.
Hem rebut noves consultes a sans@catradio.cat i a l'Instagram i al Twitter del programa. Ens preguntaven sobre els sucs verds. Ja sabeu que el món de l'alimentació i la nutrició és ple de modes. Fa un temps tothom menjava baies de goji, bueno, sí, exacte, tothom no. Bevia aigua de mar, feia la dieta de la carxofa, o es posava fins a dalt de resveratrol. I ara tothom menja o pren sucs verds.
Ai, sí.
Què són? Són tan meravellosos com diu tothom?
Això, què són? No és una manera de cobrar-nos el triple pel mateix suc de tota la vida?
Sí, en part sí, eh? Ah. Els sucs verds són uns sucs una mica diferents dels sucs convencionals. D'entrada, es fa servir fruita, evidentment, però també i sobretot verdures. Remolatge, api, cogombra, espinacs, creix, ruca, enciam, carbassó, canonges... Fins i tot se'n pot fer amb bròquil.
Jo crec que la remolatxa és vermella, eh? El suc surt una mica més...
un verd més fort. Sí, genera una certa confusió. Escolta, aquesta és la diferència fonamental.
Per què s'han posat tant de moda? Perquè és fàcil?
Perquè ens volen fer creure que són fantàstics, perquè ens proporcionen molts nutrients, aminoàcids, hidrats, aigua, àcids grassos i sobretot micronutrients, vitamines, minerals, enzims i fitoquímics que es digereixen i s'absorbeixen molt ràpid.
I pensava que anaves a rajar una mica dels sucs verds, eh? Escolta'm una cosa, què necessitem per fer-los?
Doncs amb una simple liquadora ja fem, però la manera més guais de fer-los és gastar-te uns quants diners amb una màquina de cold press, que vol dir ja màquina de pressió en fred, que preserva les vitamines i els enzims.
Minipimer, no? El de tota la vida?
El minipimer serviria per fer un batut o un smoothie, que ja no seria un suc.
Ja no seria un suc verd. Bueno, escolta'm. A veure, quin avantatge tenen aquests sucs?
A veure...
Per donar de ventre, suposo.
També poden ajudar. Els de fulla verda tenen una alta densitat nutricional, és a dir, que tenen molts nutrients amb poques calories i poca quantitat per menjar. Proporcionen, com hem dit, enzims, vitamines, fitoquímics i minerals que optimitzen algunes funcions de l'organisme.
I quins inconvenients?
A veure, primer i el més important, el que té a veure amb la manera com entenem l'alimentació. Ens pensem que ens podem prendre un aliment meravellós o un suc verd cada dia i que amb això ja n'hi ha prou per compensar la resta de coses que mengem. Ara diré allò tan avorrit que sempre diem als especialistes.
No, ja ho dic jo. Res pot substituir una dieta equilibrada.
Ah, exacte. Res pot substituir una dieta equilibrada. O sigui, que és millor fer una dieta equilibrada sense sucs verds que no pas una mala dieta però prenent sucs verds, que no té gaire sentit. Un suc verd no ens salvarà de res.
Escolta, si em prengués molts, allò que fos un friqui dels sucs verds, seria perjudicial per mi?
Sí, tampoc no cal gaire per passar-se, perquè en excés sempre són perjudicials. Ho són per dues raons. Perquè porten massa sucres de manera concentrada i de cop, perquè són un suc, i perquè poden aportar un excés de substàncies que poden impedir l'absorció de minerals, com per exemple l'àcid oxàlic.
Però massa sucre, si el sucre és natural, no? Si ve d'una fruita?
Sí, és allò que expliquem alguna vegada. La fruita conté molts sucres simples en forma de fructosa i de glucosa, i si ens fem un suc amb 5 pomes, estem prenent fructosa i glucosa...
És un suc de poma.
De 5 pomes, no?
És un suc de poma.
Exacte. Estem eliminant la fibra i estem prenent massa sucre de cop. Ja m'he explicat alguna vegada que no és el mateix. Pensem que des del punt de vista metabòlic, una poma sencera no és igual que un suc de poma. Els sucres es metabolitzen d'una manera molt més diferent perquè la poma sencera conté fibra, que alenteix la digestió dels sucres, i el suc ja no té fibra. Per tant, el sucre entra a la sang massa ràpid i això no és bo. A més, un altre inconvenient dels sucs verds, que suposo que ja ho sabeu, són caríssims.
O sigui, va, conclusió, en prenem o no, o de tant en tant, com si fos un capritxet?
Doncs sí, pràcticament sí. La conclusió és que no calen una dieta sana i equilibrada, que si en prenem de tant en tant, és correcte, no hi ha cap problema, però que han d'estar fets sobretot de verdures variades, poca fruita, i que, bueno, estan bé i són millors que un refresc, però que... al capdavall, no ens arreglaran res.
Això m'agrada.
Veus?
Veus?
O sigui...
Torna a dir, no ens arreglaran res.
No ens arreglaran res.
Green Vita. Restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Gina Estapé, bona tarda.
Bona tarda.
La Gina ja sabeu que és dietista, que és cuinera i que ens porta receptes xulíssimes que podeu consultar a l'Instagram del programa i també a partir d'ara al nostre blog, que tenim un blog dels Sants i Estalvis,
molt on xulo.
També apareixen les receptes. L'has vist o no?
Mola, el blog encara no.
Ah, sí que l'has vist.
Sí, que l'has vist. Molt xulo, molt
xulo. I que podeu consultar a la pàgina web del programa. Hi ha un link per veure el blog i allà també hi ha algun article, però sobretot també podeu tornar a consultar les receptes de la Gina, si és que no feu una a l'Instagram, que també és una possibilitat. Vam parlar en el seu moment dels probiòtics.
Exacte.
I vam dir que aquests probiòtics, que són uns bacteris, uns llevats, també necessiten menjar.
Exacte.
I aquí és on arriben els prebiòtics.
què són? No?
Què són els prebiòtics?
Molta gent es podrà preguntar, dic, no és el mateix? No, no és el mateix. Els probiòtics, com ja vam dir, són els bacteris i els llevats. En canvi, els prebiòtics són, és a dir, són aliments prebiòtics, aquells que contenen substàncies que no són digeribles per nosaltres, que arriben, per tant, intactes al colon i que un cop allà poden ser fermentats per aquestes bactèries de la nostra flora intestinal. Aleshores, vindrien a ser com l'aliment per a aquestes bactèries, però que a la vegada aquestes bactèries, quan fermenten aquests aliments per alimentar-se a ell, també alliberen uns metabolits que també són positius per a la nostra salut.
Molt bé.
Per tant,
jo crec que fins i tot el David ho ha entès.
Colon, metabolits, això són pets? Parlem de pets?
No, no parlem de pets. Parlem de, per exemple, àcids grassos de cadena curta, entre d'altres.
Ah, clar, sí, sí, ara ho entenc.
I aquests tenen un efecte positiu en el nostre intestí i en conjunt de la nostra salut. Per tant, prendre aliments prebiòtics no només és saludable per mantenir una flora intestinal saludable i alimentar aquestes bactèries, perquè és molt important que aquests prebiòtics no només alimenten a totes les bactèries, sinó que és una alimentació una mica selectiva i, sobretot, se'n beneficien aquelles que són més positives per nosaltres. Altres. Per tant, no només ens beneficia en aquest sentit, sinó que a part tot allò que alliberaran amb aquesta fermentació, amb aquesta alimentació que fan, també ens repercuteix de manera positiva. Per tant, introduir tots aquests aliments sempre serà molt saludable.
I els que tenen la malaltia de Crohn, es diu? Aquest també no té res a veure, no?
No, no.
No és del colon ni coses d'aquestes.
Home, és una malaltia dels
del
budells,
colon, sí.
I de problemes d'absorció, també.
Problema. Prebiòtics a dojo, també. No passa res.
On de vigilar? Perquè els...
Aquí caldria millor que vagi amb un especialista.
Conec un parell de persones que sempre amb la dieta i tal.
Sí,
i ara
sí. En aquests casos, millor que no agafin apunts d'un programa de ràdio, sinó que vagin a un,
exacte,
a un especialista amb el tema. Però sí, però hi ha determinats aliments amb rics en fibra que algú que té Crohn quasi que se'ls estalviï.
Més que res que són malalties que l'intestí sol estar danyat i aleshores cal fer un seguiment més concret i amb especificacions i suplementacions més concretes per regenerar aquesta mucosa i cuidar aquest budell. Aleshores, hi hauria d'anar amb cuidado, també.
A veure, per tant, estàvem parlant... Has dit aliments que nosaltres no digerim.
Exacte.
O nutrients que contenen aliments que nosaltres no digerim.
Exacte.
De què estem parlant?
Estem parlant, sobretot, de dos grans grups, dels polifenols i de fibra fermentable, que dintre aquest grup de fibra fermentable trobem diversos tipus que ara en parlarem. Comencem pels polifenols. Què són els polifenols? Ara. Són compostos...
Ara, polifenols. Polifenols. Un exemple, va, o què són?
Són compostos que són els que donen la pigmentació a tot el que són les fruites i les verdures. És a dir, que és el que dona una mica color i que actuen com a antioxidants. Per exemple, una magrana, per exemple, aquest color vermellós que té, aquests pigments, els hi donen aquests polifenols. Aleshores, aquests polifenols s'han vist que s'absorbeixen poc, és a dir, nosaltres els absorbim poc, per tant, arriben força intactes i amb altes concentracions al colon i que interaccionen de forma molt positiva amb la nostra microbiota intestinal. Per tant, ens aporten molts beneficis.
I la pell de la poma, per exemple?
La pell de la poma també.
Bueno, sí. Dic perquè, com que has dit vermell, potser els colors vermells... No
bueno, sobretot, n'hi ha polifenols que són més antioxidants o més potents que altres. Aleshores, per exemple, els dels fruits vermells, aquests colors vermellosos, blaus, lilosos, són molt més potents que el millor d'altres. O, per exemple, els polifenols de les espècies, com les que vam parlar, de la cúrcuma, el curri, també porten molts polifenols. O el cacau, per exemple, el cacau pur, també porta polifenols molt saludables. Per tant...
Aquí ja m'agrades més.
Incloure aquests aliments, fantàstic.
No, està bé, una miqueta
però,
de tot.
Tio, una maduixa, una magrana, una magrana, sí, un qualsevol baia... Antocianines.
Exacte, les antocianines.
Ja cada polifenol té un nom diferent, ja, a més o menys.
No ens posarem tècnics.
Val, d'una banda, els podem treure d'aquí, de tots aquests aliments.
Exacte.
Recordem això, que no, com que no digerim, després el que fa la feina és el bitxo.
Exacte.
Molt bé.
I després també tenim la fibra fermentable, que la fibra fermentable també passa el mateix. Nosaltres no la podem digerir i arribar a intactar el nostre colon i... les nostres bactèries la poden fermentar i utilitzar com a aliment i després a partir d'aquí n'alliberaran unes altres substàncies com per exemple àcids grassos de cadena curta.
Molt bé.
Quins són aquest tipus de fibra fermentable? També n'hi ha molts tipus. Podem trobar per exemple la pectina que conté la pastanaga o la poma cuita. Important, cuita. Per exemple, una compota o una poma al forn, doncs, fantàstic. També tenim els beta-glucans, que ens ho aporta sobretot la civada o alguns bolets també, però sobretot és amb més quantitat la civada. Per exemple, jo, aleshores, per exemple, un porridge per esmorzar pot ser una gran opció. També tenim els mucílags, que això ho obtenim a partir del lli o la chia. Un cop ho deixem remullar mitja hora, 20 minutets, sobretot amb la chia, que és més ràpid i fa aquesta mena de gel,
no?
Exacte, que sí. Fa aquest pudding. Doncs això també és beneficiós per a la nostra microbiota. Després també trobem els fructans, que els fructans els trobem al porro, a la ceba, als espàrrecs verds, a la carxofa i tot aquest tipus d'hortalisses, que també són molt beneficiosos. També les llegums també en contenen d'altres, galactoligosacàrids, se'n diuen.
Podríem fer el que la música és a Spotify, no sé, un blog només amb parauletes aquestes.
Sí.
Per dormir.
I després, un altre molt interessant és el midó resistent. Que el midó resistent el podem trobar de forma natural en alguns aliments, com per exemple el plàtan mascle verd, ¿vale? Però també el podem obtenir, per exemple, de tubercles, com la patata o el moniato, o de llegums o cereals, un cop els cuinem i els deixem 24 hores refredant a la nevera. Aleshores, què passa? Que el midó que conté, per exemple, aquesta patata, amb el fred de la nevera, canvia la seva estructura i es converteix en un midó retrogradat. Aleshores, és un midó que nosaltres no podem absorbir amb tanta facilitat, arriba més intacte al colon i les nostres bactèries el poden fer servir com a aliment.
Encara que després escalfis la patata al micro, eh?
Sí. Bueno, al micro, ojo, perquè moltes vegades la temperatura és molt elevada. No hauria de superar els 130 graus, aproximadament. És a dir, tu un cop l'has refredat 24 hores a la nevera, la pots escalfar una mica amb la paella, sempre que sigui a un foc baix i procurant no superar aquests 130 graus per mantenir aquest midó retrogradat. Si ens passem el midó un altre cop, torna a canviar i és com si l'acabéssim de cuinar a l'instant.
Molt bé. I quan reben això, els bacteris diuen festa!
Festa grossa.
Exacte.
És el banquet. Molt bé.
Sí.
Tenim una recepta?
Tenim recepta.
Doncs vinga, va.
La recepta de la Gina.
Molt bé, vinga, som-hi.
Ja tremolo, va.
Parlant de prebiòtics, anem a fer una recepta on incloem aquests aliments. Aleshores, us he portat una minestra de patata refredada, que és com es fa una minestra normalment, que molta gent la compra congelada, doncs anem-la a fer a casa perquè és molt fàcil de fer i molt ràpida, ja veureu. I l'acompanyarem amb una maionesa de cúrcuma, aprofitant també els polifenols, doncs, de les espècies.
Dius que no està bona la maionesa de cúrcuma.
No és prou de tu. No ho sé. La maionesa sí, la de cúrcuma no l'he tastada mai.
Tindrà el mateix gust que la maionesa, però amb un regust a la cúrcuma. Aleshores, necessitem dues patates mitjanes. Està pensada per unes 2-3 persones, aproximadament. Dues patates mitjanes, un manat de mongeta verda, una pastanaga gran. Jo he afegit dues carxofes, que també podeu canviar per un manat d'espàrrecs verds, per exemple. I després també podem utilitzar olives verdes. També podem afegir, si volem complementar i fer un plat més complet, amb unes llenties cuites i refredades per tenir així aquest efecte més prebiòtic. I una mica de sal. I per la maionesa necessitarem un ou ecològic, una culleradeta de cúrcuma en pols, un pessic de pebre negre, recordeu que vam dir que la pebre ajudava a potenciar la cúrcuma, un pessic de sal marina i oli d'oliva verge extra. Aleshores, el dia anterior el que hem de fer és pelar, tallem les patates i les bullim durant 10-12 minuts fins que estiguin ben tendres. Les podem cuinar o a trossos més grans o directament ja tallar quadrats per tenir preparades per la minestra. Aleshores, si la tallem més petita, el temps de cocció serà menor. Un cop la tenim cuita, la deixem refredar a primera temperatura ambient i després, tota la nit, jo 24 hores, a poder ser, a la nevera. El dia següent, omplim una olla amb aigua també i quan bulli, afegim les mongetes tallades a tires i les carxofes tallades a làmines. Ho deixem bullir 3 minuts. De mentre pelem la pastanaga, la tallem a daus, afegim la pastanaga, la cuinem 2-3 minuts. Ja ho podem colar tot i deixar-ho refredar també. Com veieu, els temps de cocció són molt curts perquè ens interessa que quedi al dente i poc cuit per mantenir els minerals. Mentre se'ns refreda les verdures per preparar la maionesa, col·loquem l'ou, la cúrcuma, la sal i el pebre en un got d'un mini pímer i anem batent a mesura que anem afegint molt a poc oli d'oliva verge extra fins que se'ns formi la maionesa. Aleshores, quan ja tinguem tot preparat, amb un bol barregem les verdures amb les llenties, amb les olives o el que vulguem afegir. També es pot afegir, per exemple, una mica d'ou dur o una mica de barat, qui vulgui afegir peix.
Això és l'ensaladilla russa.
Exacte.
De tota la vida, no?
I afegim la maionesa de cúrcuma.
Una crudi russa.
No és crua perquè està cuinat.
Està cuinada.
Bueno, la pastanaga...
Què vols? Ja està bé.
Tres minuts, si no és res, ni la
però
toca.
Si està tallat molt petitó.
Està ja tova, amb 2-3 minuts.
Sí, tallat així. Crema.
Segueix, perdona, que t'he tallat.
I a més, quan cuines una pastanaga, el betacarotè és més biodisponible. Nen.
Betacarotè, jo tenia bé, sí. És molt dolent aquest acudit.
Molt.
No, i ja està. I només s'ha de servir, acompanyar amb la maionesa, i ja està.
Se'l pot posar tonyina, també, una mica de tonyina.
Sí, pot-li tonyina.
Bueno, ja si agafem una russa, fem una russa, va. Mira, aquesta la faré, va.
És molt fàcil. És molt fàcil, amb verdures de temporada, també, i amb aquest efecte prebiòtic, que és el que busquem.
Sí, que anés a veure la foto a l'Instagram.
Ai, sí. Doncs mira, això, la podeu trobar a l'Instagram, ara ja l'hem penjat, mentre ella l'anava fent, jo l'anava penjant.
Exacte.
L'hem penjat allà, i també la podeu trobar al cap d'uns dies al blog del nostre programa dels Sants i Estalvis. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La Cuina que Cura. A Més Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Cada cop trobem menys pagesos i pageses al camp i la mitjana d'edat de la pagesia no fa res més que augmentar. Els nostres pagesos estan, podríem dir, en perill d'extinció. En parlem amb l'Esther Vives. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? A veure, no sé si tens dades, però quants pagesos hi ha a Catalunya i pageses?
Doncs sí que tinc dades. Dades del Cens Agrari de Catalunya, que diu que avui aquí tenim en concret uns 26.000 pagesos. I això significa que en tenim la meitat de fa 20 anys. Ha disminuït d'una manera molt important, i en concret la demarcació més afectada és Tarragona, on avui hi ha un 60% menys de pagesos que fa dues dècades. I el problema no és només el de la desaparició de la pagesia, sinó també l'edat, perquè en queden pocs i aquests cada vegada són més grans. Avui,
no hi ha recanvi, per tant.
Exacte, avui 4 de cada 10 pagesos ja tenen més de 65 anys, imagina't.
No es jubilen, eh?
No és rendible o què?
Exacte, exacte.
És un dels problemes. Escolta'm una cosa, vaig a preguntar-te una tonteria, eh? Però aquests 26.000 pagesos i pageses inclouen les explotacions industrials agràries grans? O estem per... o... també?
Sí, inclouen tots aquells que es donen d'alta en el cens agrari, com que són, que treballen de pagesos.
Va.
Aleshores, també explotacions a finques que són més grans, al capdavant de la finca, evidentment, hi ha un pagès que s'ha de donar d'alta en aquest cens agrari.
Molt bé. I, clar, la següent pregunta és òbvia. Qui ens ha de donar de menjar si no hi ha ningú conreant els nostres aliments, no? En mans de qui quedarà l'alimentació?
Clar, cada cop hi ha menys pagesos, les nostres necessitats alimentàries segueixen igual, i la resposta ja la tenim aquí, perquè avui el que veiem és que un grapat d'empreses són les que controlen cada un dels trams de la cadena agroalimentària d'origen a fi, que han privatitzat les llavors, que porten a terme un model d'agricultura industrial intensiva, que transformen els aliments, que venen els aliments en uns pocs supermercats. Aquests són els que avui decideixen què i com mengem, i és un model que ha donat l'esquena a la pagesia. El model d'agricultura industrial intensiva és un model pensat al marge de la pagesia i en benefici, bàsicament, de l'agroindústria. Grans explotacions agràries per produir grans quantitats per subministrar als supermercats.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Últimament fem unes seccions que comencem de manera molt depriment, eh? Després la cosa s'anima una mica.
Clar, però és per dir, estem així, però hi ha alternatives.
Sí, que recordeu que sempre hi ha alternatives, com a mínim en aquesta secció. Després el món ja no ho sé. I per què pleguen tant els pagesos? Que és el que preguntava el David abans, no? Per què no hi ha futur en l'agricultura?
Bé, el model agroindustrial s'ha pensat d'esquenes a la pagesia. És un model d'una banda en la qual es deslocalitza la producció està en mans de grans empreses que deslocalitzen la producció cap a països del sud per aconseguir un producte més barat i vendre'l aquí a un preu competitiu a costa d'explotar els drets laborals dels treballadors en els països del sud, el medi ambient, i a la vegada és un model que està pensat per ser quan més gran millor. O ets gran o no sobrevius. Mm-hmm. I en els pagesos se'ls hi va vendre als anys 60-70 amb el que es coneix com la Revolució Verda, que aquest era el model que permetria guanyar-se la vida, i en realitat el que ens ha portat és aquestes xifres de desaparició constant de la pagesia. Aleshores, és un model que també deixa el pagès en mans del supermercat. Com que la major part de punts de venda i d'accés al menjar per part dels consumidors és el supermercat, la gran distribució, té un gran poder a l'hora de dir al pagès què li compra, a quin preu li paga, quan li paga, i el supermercat colla la pagesia. I per això no pot sobreviure amb aquest model el pagès. I a la vegada, no sé si coneixeu això que es coneix com les vendes a pèrdues, no sé si n'heu sentit a parlar, el que fan els supermercats, si us hi fixeu, a vegades arriba publicitat i dius l'oli està molt i molt barat, l'arròs està molt i molt barat. Mm. Els supermercats venen aquests productes per sota del preu que els hi costa, això és una pràctica prohibida per llei, però ho fan, amb l'objectiu de fidelitzar el client. El client pensa, ostres, això em sortirà molt bé de preu. Vas a comprar, penses que estalvies, però en realitat el que deixes de pagar per l'oli que et venen tan barat ho pagues amb un altre producte, i això empeny el preu d'aquells productes en els quals el supermercat aplica aquestes pràctiques, el preu a la baixa per pagar-li al pagès. I clar, això condueix a la ruïna total i absoluta de la pagesia en determinats productes. I això és el que explica que els pagesos pleguin, no poden sobreviure.
I suposo que deuen fer manifestacions i que deuen alçar la veu en contra d'això, tot i que no els sentim gaire, tampoc.
Bé, l'any passat hi va haver una manifestació històrica.
O no els donem la veu, que aquesta és una altra.
No, que agafen els tractors, no els sentim gaire. Sí,
Bueno, quan agafen els tractors és allò que sempre és una bona fotografia als mitjans i aleshores es veuen, però evidentment és un sector que és, en percentatge, és poc. De fet, a Catalunya tan sols poc més de l'1% de la població pagesa treballa, em refereixo que del 100% de la població tan sols un 1% es dedica a fer de pagès. És un percentatge molt petit. Això fa que també els sentim poc en els pagesos. I l'any passat, el gener de l'any passat, Unió de Pagesos va convocar una gran protesta, no sé si us en recordareu, una gran tractorada que va reunir a Barcelona uns 500 tractors que venien de tot Catalunya en ruta, i reivindicaven això, l'ofici de ser pagès, la dignitat pagesa, com és un sector també estratègic en l'economia, i aleshores sí que es van fer sentir, i molt que es van fer sentir. No?
Jo quan fan tractorades em fa patir molt el tema econòmic, perquè sé que no, precisament no van tots amb Rolls Royce, i per tant penso, ostres, tu, han vingut en tractor des de vés a saber on, no?
I quan llencen també tot de fruita, tot de verdura, exacte, per visualitzar això que us deia, que els hi paguen tan baix el preu que abans doncs es deixa el camp o es fa malbé que no pas comercialitzar-lo, perquè els hi paguen per sota del preu que ells els hi costa collir-lo.
Se'ns ha colat una cançó abans per sota.
Sigut jo, ho sento, sigut jo, que tinc aquí, estic mirant a l'Spotify de la nena.
Des de Spotify de la nena. Era divertida. Era aquesta la que has triat?
No, aquesta no era.
Altra, eh?
No.
Avui... O sigui, no era ni tampoc. Ai.
No l'ha encertat, el David, no l'ha encertat.
Què era això? Se t'ha colat per aquí sota, Noisma? Val.
Doncs avui la cançó...
Al final semblarà que fem el programa en directe i tot, perdó.
Doncs la cançó que us porto és una cançó del grup de Companys, que és un grup de les Terres de Lleida, que va estar funcionant des dels anys 90 fins l'any 2009, i el tema es diu Soc pagès. Sento de mangar, decís que estic despert, preparo l'esmorzar.
Reivindicativa, eh? Ser pagès és el millor.
Exacte, reivindica l'ofici de ser pagès, la figura del pagès. De fet, aquest grup va fer la banda sonora, no sé si us recordareu, d'una sèrie mítica de TV3 que es deia Lo Cartanyà.
Oh, i tant!
Doncs, qui va fer la banda sonora de Lo Cartanyà són de Companys, aquest grup de rock de Lleida.
Molt bé. Abans dèiem que està envellint la població, però també hem sentit a dir que molta gent jove està deixant les grans ciutats, que tornen al camp... I que ho tant parlen a fer de pagès.
Això volia explicar.
Sí, és el que es coneix com a nova pagesia. Són dades positives. El que veiem és gent jove, doncs, que estudia enginyeria agrònoma a la universitat i opta per anar a fer pagès. És gent que no ve d'una tradició familiar. O també hem vist aquests darrers anys amb la crisi econòmica que persones joves i no tan joves, que van perdre la feina, van decidir intentar apostar per l'agricultura, una agricultura local, de proximitat, diferent a l'agricultura convencional, i és el que es coneix com a nova pagesia. Tot i que aquí també podríem incloure fills de pagesos de tota la vida, doncs que opten per un altre model de...
Una petita revolució a casa.
D'agricultura, sí.
Jo soc del Maresme, hi ha un parell de famílies que ho han fet, i vaja, vull dir que és rendible, els hi va prou bé, tenen un producte de proximitat, conreen coses, vull dir, coses de temporada, evidentment, i sempre tenen ple. El que passa que no ho porten al súper. Has d'anar allà, a buscar-ho. I
que no és maco, això és el millor del món.
No, sí. Per això abans dèiem...
El que també carregues més del compte, que aquí ja ho vas parlar una altra vegada, que és el menjar a vegades que...
Bueno, això passa més en el supermercat en general, que tens més temptacions. Sí. Però quan vas a comprar a pagès, en general, compres allò que necessites. Potser a vegades una mica més, però en general no és així. El que passa és que si tu no tens una família pagesa, és molt difícil començar. L'accés a la terra és complicat i no és fàcil, i per això no tothom acaba sobrevivint. Però sí que és un model d'agricultura que és una escletxa d'esperança davant d'aquest model agroindustrial que ara comentàvem que expulsa i prescindeix de la pagesia. Aleshores, molts pagesos, per tal de sobreviure, es reinventen i opten per models de distribució, de comercialització molt més directes. La qüestió és evitar l'intermediari, evitar el supermercat i així aconseguir un producte que et dona més valor afegit, un producte de qualitat, tu vens un nom i un cognom associat a aquest producte, la persona, el consumidor et coneix i aquest crec que és el futur.
Que a l'època del tomàquet vas allà i veus 35 varietats de tomàquets, sí, que això en un súper o en un mercat veus 4 o 5, però allà dius, i aquest tomàquet és raro, i aquest
no, aquest és...
I a vegades els compres i bons, i els compres tots.
En el punt òptim de maduració, allò...
Recuperem varietats locals, autòctones, que s'estan perdent i que tenen més propietats nutricionals moltes vegades que aquest tomàquet que no té gust de res del súper.
I barat no és, tampoc. Vull dir que també suposo que...
Bueno, el que passa és que un producte de la mateixa qualitat en el supermercat, potser la diferència de preu no seria tan alta, tampoc.
Segurament,
és veritat. Alternatives, vinga, va, que sempre ens agrada donar la nota positiva.
Bé, ara ho estàvem comentant, com a consumidors tenim l'opció d'apostar per aquest model de producció pagesa molt més local i de proximitat. En definitiva, es tracta això de posar nom i cognom darrere del producte que comprem, i cada cop hi ha més mercats de pagès, pagesos que venen directament el seu producte per internet. Per tant, una de les alternatives és que com a consumidors apostem per un model d'agricultura que ens beneficiarà des del punt de vista saludable, perquè són aliments, doncs, de més qualitat, i a la vegada apostarem per donar suport a la comunitat local. I l'altre element fonamental també és l'administració pública. Aquí cal que l'administració pública doni suport a aquesta petita pagesia, ja sigui amb subvencions perquè gent jove s'incorpori al camp, facilitar l'accés de la terra, que és un dels temes més complicats, i també facilitar punts de venda perquè aquests pagesos puguin vendre directament el seu producte.
El rebost de la Vives.
Vives, què tens al rebost?
Sí, doncs al rebost avui us porto una sèrie audiovisual que porta per títol 40 hectàrees, la terra i el pagès, que és una sèrie produïda per la televisió de Vilafranca que dona veu als propis pagesos, que permet que els propis pagesos parlin, s'expressin, i en concret són pagesos del Penedès. Escoltem un d'aquests pagesos entrevistats.
A mi m'agradaria que un pagès pogués ser equiparat a un metge, a un advocat, a qualsevol professional liberal, perquè tots som importants, i jo sempre els dic una cosa amb la gent. Dic, escolta, tu et lleves cada dia al dematí i has d'esmorzar, has de dinar i has de sopar. Llavors, en quin grau necessites un pagès? Diu, en quin grau necessites un advocat? Diu, un pagès el necessites 3 cops al dia, Tres cops cada dia, com a mínim.
Quina santa veritat, eh?
I tant.
Sí, fa que hi pensem. Normalment no donem gens d'importància allò que mengem, quan és fonamental per la nostra subsistència. I en aquest documental, doncs, es dona veu als pagesos. Són pagesos de diferents generacions. Aquí veiem com un dels protagonistes és un nano més jove, però també surten un avi pagès i una àvia pagesa de 90 anys. I, per tant, ens dona un mapa del que avui és la pagesia, en concret el Penedès. I és un documental que val molt la pena, amb diferents capítols. I el podeu trobar per internet amb el títol 40 hectàrees, la terra i el pagès, realitzat pel cineasta Pep Puig.
Molt bé, de la televisió de Vilafranca.
Exacte. Des d'allà es pot descarregar.
Molt bé, molt interessant. Doncs mira, ho deixem aquí, però abans una abraçada enorme als pagesos i les pageses, que faran una feina extraordinària. Ja sabem que tota la gent que sap una mica de nutrició defensa que l'alimentació està basada en productes vegetals, per tant encara tenen més protagonisme, no la mateix, el mateix, no, més que els metges i que qualsevol altra persona que tingui relació directa amb la salut, perquè hi intervenen de manera activa, com a mínim, com deia aquest pagès, 3 vegades al dia. I això és molt important. Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Gràcies.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day,
everything I need here today. Doncs ho deixem aquí. La setmana que ve dedicarem el programa a parlar de la producció ecològica, perquè s'apropa Biocultura a Barcelona. Ja sabeu que és la fira d'alimentació ecològica més important que hi ha al país en aquests moments, i volem dedicar tot el programa a parlar de l'alimentació ecològica. Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir també a través dels comptes Sants Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic l'Isma Cebrián, avui amb el David Olivares i un servidor, l'Anna Martín. Moltíssimes gràcies, ens veiem, ens sentim la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos. I am
aware and feeling alright. Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.